El matí de Ràdio Sabadell. De dilluns a divendres, des de les 11 del matí fins a la 1 del migdia. Fem salut amb el Parc Taulí.
L'Hospital de Sabadell i el Club Natació Sabadell tornaran a col·laborar per oferir teràpia aquàtica. Abans de la pandèmia ja existia un acord d'aquest tipus pels nens del CEDIAP i ara s'ha acordat ampliar aquests cursos als nens de la Unitat de Cures Paliatives Pediàtriques del Taulí. Per conèixer més a fons aquesta iniciativa i el servei de l'Hospital de Sabadell, avui parlem amb el Fabio Chiné, que és fisioterapeuta de cures paliatives. Benvingut a la ràdio, Fabio.
Gràcies, Pau. Bon dia. Encantat d'estar aquí.
Escolta'm, Chiné, això sona valencià, no?
Chiné és valencià, sí. Soc de València. Chiné, jo imagino que seria d'aquestes coses que passen quan a la tradició oral que el Giné ha pitxat, pues, entenc que és Chiné.
I se pitxa, que bo, sí. Quina gràcia. Escolta'm, vinga, va, explica'ns per què servirà el conveni amb el Club Natació Sabadell. Què s'hi ha de fer?
Doncs, el primer, m'encantaria aprofitar aquesta oportunitat per agrair al Club de Natació amb aquesta oportunitat que ens han donat, no? Partint d'una experiència, com bé has explicat, que havia molt positiva al CEDIAP, doncs ara tenim l'oportunitat de poder oferir això als xiquets i xiquetes que tenim a la Unitat de Cures Paliatives Pediàtriques i Pacient Crònic Complexa. Ben bé, el que fem és oferir una activitat a la piscina que tenen a la tercera planta, que és l'Aquajocs, que és una zona d'aigua calenta, perquè puguen estar aquests nens amb les seves famílies, i el que fem nosaltres, els fisioterapeutes i l'equip, és mediar aquesta activitat, no? La idea és oferir una activitat que siga pare-fill, pare-filla, o mare-fill, mare-filla, i que gaudeixin del medi aquàtic, que és, doncs, molt beneficiós, perquè penseu que parlem de persones que tenen una afectació motriu molt greu, no caminen, van en cadira de rodes, i la idea és que tinguin moments en els que es puguin estar alliberats de suport físic i disfrutar del mig aquàtic.
Parles de la tercera planta del centre del club a Can Llong, el centre sí. Més modern. Potser algú que ens escolta sí que hi ha anat, però d'altres no. Llavors, a veure si ens pots descriure una mica quin tipus d'activitats poden fer-hi o amb el suport de què que hi ha allà.
Doncs, com bé dius, sí, és a Can Llong. Tenen dos espais de piscines que són d'aigua calenta i faran una... Bueno, jo estimo que serà entre 1,10 m i 1,15 m, una cosa així, de fondària. Tenen diferents zones, en la que hi ha, pues, bombolles, hi ha un passadís de corrents, hi ha zones de diferent alçada, hi ha com cascada d'aigua, hi ha barres per poder agafar-se també, i bueno, és un espai molt agradable perquè està obert parcialment i es veu entre llum natural, i és un espai com molt diàfan, i també ens permet amb els infants amb mobilitat reduïda, el fet de que, pues, és una tercera planta però té un ascensor, llavors es pot accedir amb la cadira de rodes, que és una condició indispensable per a les nostres per a les persones que tenem, i un poc així a grosso modo seria la descripció de l'espai.
Suposo que per un infant no és el mateix anar a una piscina, no? Que tu veus allò, el rectangle, així, el garabí de fons i molta gent en moviment, que el fet de veure, doncs, que per aquí cau una aigua, que allà pel color ja veus que hi ha unes zones que són més profundes o més accessibles, no? Que d'alguna manera és més amigable.
Sí, totalment. És una zona, com dius tu, més amigable, és més amable. També l'accés, hi ha com una rampa d'accés, que també facilita el poder accedir en persones en mobilitat reduïda, perquè també disposen d'una cadira d'aigua. I sí, òbviament també ajuda, o jo veig, crec que, intueixo que és una cosa que també ens facilita, el fet que hi ha més infants, hi ha més gent, tot i que no dona la sensació de que sigui massa gent, perquè també com anem de matí, pues, jo imagino que a les tardes, pues, potser tenen més trànsit de gent, però el poder compartir a voltes també que estiguin compartint espai a l'aigua amb altres infants, amb altres persones, que aquests infants, que aquests xiquets i xiquetes siguin visibles també de cara a la resta de la societat, crec que és un guany. I en aquesta piscina crec que, pues, bueno, és també és com un guany afegit que crec que tenim.
Veu fer ja aquesta experiència prèvia amb els nens del CEDIAP. Quina va ser la resposta o els efectes, en tot cas, en els pacients?
Doncs d'aquesta experiència inicial jo parlo de lo que m'han explicat, perquè jo no hi era a la institució quan ho estàvem fent i era prèvia a la pandèmia, però l'avaluació va ser molt positiva. De fet, quan va sorgir l'oportunitat de reprendre activitat aquàtica amb el club de natació, es va parlar amb les companyes del CDA per també tornar-ho a posar en valor. Està paral·lelament, perquè són activitats que fem de manera paral·lela, amb els infants que treballem a Can Llong, els infants de CEDIAP ja fan servir la piscina de nadons del centre de Gran Via els dijous. I la valoració que transmeten les companyes és que era una activitat que les famílies agraïen molt perquè gaudien molt els infants de l'espai, el poder estar també fora de, no, de l'hospital i poder tenir com un accés a un servei comunitari era una circumstància que agraïen molt les famílies.
Entenc que no és només de la persona, sinó que és de tot el nucli, per tant, i a partir d'aquí són uns beneficis més emotius, hi ha alguna cosa també física, psicomotriu, que se'n vegi afavorida?
Doncs, bueno, com comentàvem abans, el sol fet d'estar immers a l'aigua ja ens lleva una desgravita, no? Ens treu l'efecte de la gravetat el redueix, l'amortigua. Quan parlem de persones que tenen la mobilitat reduïda, com és el cas dels infants a la unitat de pacient crònic i paliatiu, doncs és un guany perquè poden gaudir, poden experimentar moviment al seu cos d'una manera que no la poden experimentar en terra. També parlem de persones que tenen problemes tenen alteracions en el to muscular. L'aigua calenta afavoreix que els músculs es relaxin. El problema que tenim és quan tornen a sortir de l'aigua i tornen no? I fa fred, quan aquest contrast pues, no és ideal, però bueno, el moment en el que estan dintre de l'aigua tot aquest temps és un gaudir, i també s'ha vist que hi ha un efecte en persones que pateixen dolor que pot aliviar. O sigui que sí, hi ha una sèrie de beneficis com més intrínsecs, no? al medi aquàtic, que és principalment aquest estímul de la mobilitat, no? I convida a moure's, pot moure el cos en una manera diferent, però potser el valor afegit que veiem, i principalment amb potser els nens més afectats, és que no hi ha tantes oportunitats de que aquestes famílies puguin gaudir d'activitats amb els seus fills i filles, i més activitats de contacte, no? Pensem que estem parlant d'alguns infants que pues, bueno, són cossos de... Pensarem persones de 10, 11, 12 anys, amb un pes a lo millor entre els 20 i els 35 quilos. No? És a dir, pots tenir aquest cos, pots tenir el teu fill o la teva filla en braços a dintre de l'aigua. No? I pel que respecta als infants que són més xicotets, no? Els d'atenció precoç, doncs és un entorn en el que convida a moure's. Aquells infants que tenen un problema de neurodesenvolupament que influeix la funció motriu, també és un entorn que afavoreix treballar en aquestes habilitats motrius, en un entorn que ho estimula i que potser també té per... No? Té un component com és lúdic, no? Convida, l'aigua convida a jugar, no? Als infants habitualment és com molt innat jugar a l'aigua, no? I més ara que fa calor.
De tots aquests aspectes que hem repassat, quin diries que és el més important? El que marca un canvi de poder a no poder-ho fer?
Per mi el valor afegit més gran que té és que sigui una activitat que podem oferir a infants i famílies. Que no sigui una cosa... Acostumem a dir teràpia aquàtica, jo també. Però... Un s'imagina la teràpia, o com històricament ens l'han ensenyat, és un va a rebre teràpia, no? O sigui, hi ha una persona que s'encarga de fer-la. I la idea d'aquesta activitat és que la teràpia o el guany o el benefici sigui la pròpia activitat, sigui l'estar a l'aigua. Les famílies amb els fills, filles, no? A poder estar en allà. Que després els fisioterapeutes podem afegir, ostres, doncs mira, dona-li suport d'aquesta manera, d'aquesta altra. Pots fer servir la corrent, les bombolles, per que això al cos, pues mira, li dona aquest estímul d'aquesta manera o una altra. Per mi és com un afegit. El principal és el poder ser-hi i el poder compartir temps amb ells en un entorn diferent i lluny de l'hospital, en la comunitat, també a prop de... Bueno, és prop o més lluny segons on visquin de Sabadell, però resulta que els que estan ara mateix fent l'activitat aquí a Can Llong són famílies de Sabadell. i està més a prop de l'hospital per la majoria d'ells. Llavors, bueno, també hi ha una part de comunitat, no? O de visibilitat comunitària, o de que és més còmode fins i tot logísticament, que crec que és un guany molt important.
Quan dius teràpia, clar, no sona, no?, a riure i passar-ho bé també en companyia i en família, no?
Clar, per això que et dic, jo no sé, potser tenim el concepte de teràpia com que hi ha un problema i la teràpia pues, és com una obligació, una necessitat que has de fer per millorar i es prescriu i s'executa, no? I d'aquesta manera, bueno, no sé, jo també entenc que la paraula teràpia segurament per definició té a veure amb una circumstància o alguna cosa que fa que una condició de salut pugui millorar. I ben bé, doncs, pensem que ni que sigui potser no a nivell físic directament, però potser a nivell emocional, potser a nivell de benestar, podem tenir algun guany.
Quants infants se'n beneficiaran d'aquesta unitat?
Potencialment, entre 12 i 16 infants podem tenir. Podríem tenir encara més, però s'ha plantejat... També pensem que és important que no siguin grups molt grans. Per la pròpia logística, no?, de l'espai de l'aigua, per tampoc no saturar-ho, i per poder tenir nosaltres també el temps de poder acompanyar. Perquè no és el mateix tenir un grup de 3 i 4 infants que tenir un grup d'entre 6 i 8, perquè també hi ha una circumstància que ens condiciona, que és que el temps que pots estar a l'aigua... No en pots tirar 2 hores a l'aigua. Parlem de persones que pues, bueno, pateixen els canvis de temperatura més. Al final, els dits també se't queden com cigrons, no? A nosaltres i a ells també. Llavors, estimem que uns 45 minuts com a màxim. Llavors, a partir d'aquí, pues, si calculem un grup entre 3, 4 i 5 infants màxim, depenent del perfil, i fer un parell de franges un dia per setmana, màxim setmanes alternes, pues, els números dels que estem parlant són això, entre 8... i si alternem setmanes, doncs, uns 16 infants màxim. Actualment, perquè hem començat fa gairebé un mes i mig, aquesta activitat l'hem reengegat fa un mes i mig, estan venint 5 infants. També, bueno, té que tenir en compte que són persones en una condició de salut fràgil, llavors les malalties més refredats, poden patir de petites coses que potser un dia pues, faltaran en activitat. Però, bueno, potencialment estem parlant d'aquests números.
I quins requisits han de complir per poder-ho fer?
Han de ser infants que portem en seguiment a la unitat de pacient crònic complexa i cures parèties pediàtriques de l'hospital. És l'únic requisit. És un requisit que també hem acordat amb el club. Vull dir, no, és aquesta condició l'única.
Molt bé. Quines altres activitats, com la que es faran amb el Club Natació, es programen pels pacients de les unitats de cures pal·liatives?
Doncs aquests infants normalment reben atenció domiciliària per part de la unitat. Som un equip d'un 9 persones, ara, si no m'equivoco, entre pediatres, infermeres, hi ha un psicòleg i hi ha una treballadora social, i som un equip que fonamentalment donem suport domiciliari, però m'agradaria dir també en entorn natural de l'infant, és a dir, extrahospitalari, per dir-ho d'alguna manera, no? És a dir, nosaltres intentem anar allà on té més sentit per la persona, per el xiquet o la xiqueta, i per la família. És a dir, tant anem a domicili com a l'escola, com en aquest cas, el poder fer una activitat a la piscina, també seria, no? Aniria en el tarannà i en la missió, com entenem el treball des de la unitat.
I trobes que és més agraït per part de les famílies o dels mateixos pacients un entorn que l'altre? Els agrada més que estigueu a casa o que aneu al centre educatiu?
La meva percepció i les oportunitats que hem tingut de potser preguntar-ho, no?, en alguna entrevista, en algun qüestionari que hem passat preguntant per activitats concretes, la percepció és que és millor. Els pacients, les famílies, prefereixen que anem a casa. Tot i que, això ho comentava un company, no recordo qui, que deia quan anem... O sigui, nosaltres a l'hospital juguem a casa, no? És que com jugues com local, és a dir, venen ells al teu entorn, tu tens la teva sala, vas de blanc, tu programes l'hora a la que venen i quan anem a fora, a escola o a domicilis, doncs és fora de casa, mai millor dir, no? O sigui... Implica, per una banda, que invadeixis un poc la seva intimitat, no? Estàs donant permís a alguna persona perquè entrin a casa teva i moltes vegades ja no tan sols anem una o dues persones, moltes vegades anem pues, més gent perquè en certa manera intentem aprofitar les visites i si hi ha vegades que t'he sentit pues, doncs, que jo puga fer la meva valoració, infermeria faci el seu treball i el pediatre o la pediatra pugui fer-te una exploració, a voltes pensem que té més sentit aprofitar aquell moment per no distorsionar més i anar en visites separades. Però a voltes ho fem a l'inrevés, a voltes té més sentit que allò que jo que crec que necessitem fer, pues li va millor a la família anar a la tarda o anar en un horari que no és potser el que es requereix per fer una analítica, per dir alguna cosa, no? Que s'en dejú, bueno, juguem en tots aquests condicionants i partim del privilegi o de la llicència que ens dona la família per anar al seu domicili o fins i tot les escoles, perquè les escoles també aquests infants tenen una programació d'activitats, tenen, bueno, pues anar a la sala d'estimulació, ara van a fer aquella activitat d'art o, bueno, tenen la seva programació i en certa manera nosaltres, bueno, interrompim això. A l'inrevés que no programar una activitat a l'hospital. Però, bueno, en essència, amb tots aquests condicionants, en aquesta equació, jo diria que la percepció de les famílies és positiva i es prefereixen. Jo m'aventuraria a dir que anem a domicili, que no pas venir a l'hospital.
Molt bé. De la setzena que em deies que potencialment poden participar a l'activitat al Club Natació, són el màxim també que tracteu a la unitat o encara també hi ha més pacients a la unitat?
Nosaltres som una de les tres unitats que hi ha a Catalunya, que som Servei d'Atenció Palativa Pediàtrica Integral, que tenim, som com si diguéssim el primer nivell d'atenció i cobrim tot el territori de lo que és la Catalunya Central. És a dir, que tenim un volum, si no erro els números ara, d'aproximadament entre 70 i 80 casos que seguim des de la unitat. Penseu que són números dinàmics, no? Tenim ingressos, tenim altes, en funció de com van progressant les condicions de salut, però estem parlant d'aquest ventall. D'aquests que estiguin a Sabadell, jo estimo que pues, al voltant d'entre 16 i 18, ara mateix. Llavors, per això també potencialment, ja, jo per mi es proposaria a tots que vinguessin a la piscina, no? Però també depèn pues, això, de logístiques familiars. Llavors, sí, tenim molts altres casos que estan pues, des d'aquí fins al més lluny que es ve ara al cap, són a Vic, dalt de Vic, a Montesquiu, crec que és el poble més lluny al que anem. I clar, home, aquells que vinguessin al club, a mi m'encantaria, però ho veig molt complicat.
I són aquesta setantena, vuitantena que reben també atenció domiciliària?
Sí. En un format i en una intensitat no sempre és la mateixa, depèn molt de les necessitats de la persona i de la família. També intentem i fem molt treball amb els equips de zona. No? T'he explicat que som com si diguéssim una primera capa en el que som com un dels tres equips, estem Parc Taulí, està Vall d'Hebron i està Sant Joan de Déu, en el que tenim equip que dona suport domiciliari. No? Aquest equip es coordina amb un equip que està com en un segon nivell, que som els equips de territori, que podrien ser en aquest cas. Treballem molt conjuntament amb l'Hospital de Terrassa, treballem amb Manresa, estem intentant començar a treballar també a l'Hospital de Vic, intentem fer com bueno, treball conjunt i molt coordinat per poder apropar aquesta atenció i treballar de manera conjunta amb els especialistes que tenen en zona i fins i tot també amb atenció primària, no? Perquè penseu, clar, com és normal, tots els xiquets i xiquetes tenen el seu pediatre de primària i són com la primera barrera. Nosaltres, bueno, treballem una mica com si fóssim un equip interconsultor que treballa en xarxa. Llavors, pues, amb tota aquesta complexitat de condicions de salut i geogràfica del territori, pues ho intentem conjugar per individualitzar el que oferim i en quina intensitat a cada cas, en funció del que necessita.
Quin percentatge d'aquests pacients, em deies que són a casa, quines malalties, perdona, m'he liat amb el qüestionari, quines són les malalties que els porten a rebre aquestes cures pal·liatives que els oferiu?
Doncs tenim molts infants que tenen una paràlisi cerebral, tenen patologies que tenen a veure amb patologies neuromusculars, tenen patologies metabòliques i segurament un ventall més gran que no seré capaç de recordar perquè els metges això ho tenen molt més per una mà. Però en essència són patologies que generen condicions de salut complexes i que no anticipem que aquests infants recuperin el seu estat basal. No? És a dir, que anticipem que progressaran a una velocitat que no sabem moltes vegades i tampoc no sabem sempre els horitzons temporals en què podem comptar, no? Llavors, en essència, serien trastorns d'origen genètic, trastorns d'origen metabòlic, dany cerebral, com si diguéssim, no? Paràlisi cerebral o malalties neuromusculars i malalties minoritàries, enfermedades rares, en tenim unes quantes també.
I quan dius que aneu a fer aquestes cures, ben bé de què parlem? Quina necessitat els hi cobriu? En què consisteix la cura, vaja?
Sí, bueno, lo que intentem tenir sobretot és l'estat de salut dels infants molt controlats, ajustar les medicacions, les coses que puguin necessitar més a nivell de cura, no? Del personal d'infermeria també, pues, si tenen dispositius, com pot ser un butó gàstric, com pot ser una sonda per alimentació, com poden ser altres tipus de dispositius, doncs assegurant-se que estan funcionant, que estan en un estat correcte, que la medicació, el seguiment i la funció que ha de fer la medicació l'està fent, i també fer un poc de vigilant, amb altres especialistes, de les visites que han de tenir. Penseu que són persones amb un estat de salut, amb una condició de salut complexa, i molts d'ells són infants fràgils. Llavors, ens movem un equilibri a voltes, pues, bueno, inestable, no? Que pot estar molt estable fins que no. I, bueno, és com una atenció integral, ben bé. Seria el que podries rebre, potser, no? Fer un paral·lelisme, potser, a una persona adulta. Pues, si tinc problema de ronyó i tinc un problema també als pulmons o als, pues, acostumem a anar a diferents especialistes. Aquí el que intentem és que sigui d'una manera integrada i ser nosaltres l'equip que també fa com d'interlocutor entre els diferents especialistes pediàtrics que poden tenir aquests nens, intentar reduir visites i intentar portar l'atenció de l'hospital, en essència, a l'entorn natural del nen, que és al domicili, principalment domicili i escola.
Fabio, i les famílies què necessiten?
Aquesta potser és una pregunta molt bona. Les famílies necessiten, si ho pogués resumir en una paraula, et diria acompanyament. Les famílies necessiten, o jo percebo, perquè s'ha aventurat dir jo, que sóc professional i que estic a l'altra banda, però si em preguntes què n'opino jo et diria acompanyament. Necessiten que els acompanyem en tot aquest procés, perquè, com et deia abans, no, és un camino incierto, no? Que diuen, no sabem què ens espera al ir a la propera cantonada, no? I en essència acompanyament des de molts punts de vista, no? Vull posar també que parlem molt, que estem en hospital i pensem en cura, en metges, potser en fisios, però hi ha una feina enorme que fan l'equip psicosocial de la unitat, que són psicòleg i treballadora social, que paren atenció a la part més, més psicològica de com es viu aquest procés, com s'acompanya, i la part també molt operativa de com s'acompanya, no? Tot el tema d'ajuts, tot el tema d'interacció amb les administracions. Hi ha una feina, molts cops és molt més important o és més prioritària resoldre aquesta. Primer, si la situació mèdica potser està més estable en aquell moment, no? Vull dir que no és menor, fins i tot moltes vegades potser té un pes molt, molt més gran, no? que la part mèdica. I, bueno, i si intentem integrar una i l'altra, també les situacions en les que estan les famílies no sempre és la mateixa, no? Van transitant en funció principalment de la situació del seu fill o filla, i aquesta atenció a la família sí que és de veres, i també són potser paraules que ens diu sempre el psicòleg, no? de que nosaltres també fem aquest acompanyament, no? Que no pensa que necessàriament és exclusivament el psicòleg qui fa aquest acompanyament psicològic, no? Sinó que potser indirectament en una visita domiciliària i ser la persona que és allà i escolta aquella preocupació que té la família en aquell moment, pues, bueno, després ho traslladarem i ho comentarem aquí, però en aquell moment també estàs acompanyant, no? I jo crec que bueno, ho intentem fer de manera transversal, tot l'equip.
Aquests dos perfils també estan comptats, quan em deies que éreu més o menys unes 9 persones, sí, a la unitat?
Sí, vas a comptar per no equivocar-me, que després em diguin 9 i no 8, i que ho hagi fet jo malament.
No t'ho dic tant pel número, Fabio, com pels diferents perfils que sou, Deies sí, el psicòleg, sí. Tu psicòleg, com a fisioterapeuta...
Psicòleg, treballadora social, infermeria i pediatria. Som dos pediatres, 4 infermeres, 4 i 2, 6, fisioterapeuta, psicòleg, i treballadora social. Sí que he de dir, i també em permetràs aquí la llicència, som l'únic equip d'aquests tres que t'he anomenat, a Vall d'Hebron, Sant Joan i nosaltres, que tenen fisioterapeuta, que tinc el privilegi de ser jo, com a part integrada a l'equip d'atenció a cronicitat complexa i cures paliatives.
Havia sentit dir que les cures paliatives en adults, els professionals han de tenir molta vocació. No sé si en el cas de les pediàtriques també passa així.
Jo, bueno, aquí és molt personal això, o com ho vius o la visió que tu tens, no? Jo et donaré la meva. Jo crec que la vocació, jo penso que gairebé qualsevol persona podria fer la feina que estem fent nosaltres. Des d'un punt de vista de treball personal, no? De dir, ostres, pots venir aquí i fer una feina com podries fer qualsevol altra. Sempre sí que potser partim de la base de que es treballa amb persones, no? Que és potser la diferenciació que jo faria. Qualsevol persona que vulgués treballar amb persones, valga la redundància, jo crec que podria treballar en una unitat de cures paliatives pediàtriques. El procés o l'aprenentatge que necessitis o les eines que necessitis adquirir, doncs et costaran més temps o menys temps d'adquirir-les. Jo ho veig així. Crec que són persones normals. Sí que és de veres que a lo millor la nostra feina ens requereix, bueno, més eines o més estratègies que traiem del calaix més personal, que no és tant de dir, ostres, doncs tècnicament, mira, fes aquest exercici i millorarà, o fes servir aquesta cadira de rodes, però no és una part tan tècnica. Potser també s'haurà amb la intel·ligència emocional, amb l'escolta activa, amb l'empatia, amb treballar amb les emocions, perquè hi ha més d'emoció. Això és com ho veig jo. Però penso que gent que treballa amb persones, a lo millor en educació, no? Mira, doncs, mira, treballo en infants en un entorn educatiu. Ja té segurament moltes eines de saber entendre als xiquets i a les xiquetes, de saber que els pares, què preocupa als pares. Doncs, bueno, estem parlant de persones en fragilitat, en condicions de salut complexes, hi ha coses que jo crec que són extrapolables. Llavors, bueno, la vocació, jo crec que, bueno, no crec que és... Hi ha una mica de mite en aquest sentit, no? De pensar que som superherois o que som d'una altra pasta. Jo penso que no, jo penso que som gent normal, que senzillament la nostra feina reclama més, bueno, més intervenció de la part com més personal, més emocional, que no tant de la part tècnica, i crec que és un aprenentatge, que cadascú et podrà explicar el seu camí, que l'ha portat, o com ho porta en la part més personal.
Fabio Chiné, fisioterapeuta del Parc Taulí, gràcies per venir a Ràdio Sabadell.
Gràcies a vosaltres, Pau.